en l'enquesta que vam fer, sí, sí, que vam fer l'enquesta de si eres més d'Arantxa Sánchez Vicario o de Conxita Martínez, la gent va votar més a Conxita.
Perquè Conxita,
molt,
perquè Conxita encara està com una mica més activa, no?
Conxita, perdona, abans que parlàvem de gent seca...
Això sí, això sí.
Molt simpàtica, no és?
No, això sí, això sí.
Què vols venir a dir?
No, el que acaba de dir.
Bueno, a mi sempre em va caure, a mi sempre em va caure millor Arantxa, no conec de res, però mira, no sé,
perquè
he tingut habilitat per... La Conxita sempre l'he trobat més esquerpa, més...
Era molt tímida.
Molt. Molt. Tímida, molt.
Vaig parlar-hi també amb un dels responsables de Método 3, li vaig dir, recorda'm aquesta investigació que vau fer del Santa Cana, es diu, aquest estava en uns marrons perquè el seu soci era un subhaster d'aquí de Barcelona que es va acabar suïcidant dels deutes que tenia. Vull dir que hem vist aquests dies molt tranquil al Santa Cana, perquè clar, aquest ja ve de tenir trepitxeus per tot arreu, que això tampoc acaba de perdre els nervis, però que ja ve d'un historial, i va ser qui li va presentar l'Arantxa en una festa del Patxà d'Ibiza.
Si no recordo malament aquest del Santa Cana, si no recordo malament, perquè ara potser em falla el... Però crec que va arribar a vendre's o hipotecar o sigui, quedar-se ell als trofeus de l'Arantxa.
Sí, s'ho van portar de quan se'n va anar.
Si això et demostra com és aquest personatge. Era, o sigui, dius, tu, que no has guanyat ni un punyetero joc a tenis, agafes els trofeus de l'Arantxa, te'ls emportes. Sí, que, però a veure, tio, si
però
són
no
de
només això, el primer que no, va fer, que la va deixar la va deixar mig traspoitin, se li van portar els trofeus, li va demanar la custòdia total dels fills i va demanar a un metge que li fes una prova psicològica per demostrar que estava pa allà. Ella es va quedar com dient, em treu els trofeus, els fills, em farà passar per boja? Ella es va començar a desesperar, sobretot perquè això...
Home,
perquè...
és que és de manual de psicòpata.
Bueno, és de manual d'aïllar-te per manipular-te, treure del teu entorn, que ella estava protegida per aquells pares que potser van ser una mica torpes fent inversions, perquè clar, si tu no t'has dedicat a això, doncs la pots liar parda, però clar, ho va fer total de manual. Ella es va tornar boja el primer dia que el va conèixer, el primer dia patapam pim pum i allà...
Sí, sí, no? Perquè hi ha gent que té aquesta habilitat, sí, però home, després que fins i tot et venguis els trofeus que ha guanyat la teva dona... Doncs, home,
es va casar amb el Santa Cana...
A part de quedar-se als calés, home, a part
tot,
de tot el que
es va casar amb el Santa Cana paral·lada, me'n recordo, o sigui, la cara de drama de la família, perquè clar, amb tot l'informe... Ella estava més enamorada que mai, sí, perquè amb el casament del Bills no feia tan bona cara, però amb el Santa Cana ella estava platòrica i la família semblava que estiguessin en un funeral, abans ja s'ho veien venir.
Clar, si tens el dossier a la taula, doncs clar, el que ens espera a partir d'avui.
Sí, sí.
Doncs Laura, avui ho deixarem aquí, divendres més.
Sí, divendres més
amb altres qüestions.
Adiós, Terelum.
Abans...
Adiós, Laura, no m'ha gustado. Laura, tengo que decirlo. Toño, por favor.
Bueno, sí,
muy indiscreta. Muy indiscreta.
A tot això, permeteu-me dir una cosa. Són les 5:03, divendres ens veurem amb Laura Fa, i divendres ja fem, aquest any canvia alguna cosa, la primera convocatòria pels que vulgueu venir a veure el Versió RAC1 en directe.
Tenim novetats. Atenció, perquè aquest any, per tal que puguin venir més oients els divendres, perquè l'any passat es va quedar molta gent amb ganes de venir i no ho va poder fer perquè s'omplien els seients de seguida. Doncs bé, aquest any hem organitzat dos torns pel públic.
Ah, sí? Quines hores?
El primer torn és de 3 a 5 de la tarda, de 3 a 5, i el segon torn és de 5 a 7 de la tarda. I aleshores heu de triar quin és el torn que us va millor. A diferència de l'any passat cadascú enviava mails quan volia i nosaltres anàvem col·locant a la gent. No. Aquest any, cada setmana farem la convocatòria, més o menys els dimecres, farem la convocatòria i omplirem els seients del divendres.
D'aquest divendres.
Exacte. És a dir, que només quan fem aquesta convocatòria
només
per antena...
Només és per divendres que ve.
La convocatòria serà setmanal.
Setmanal.
Fresca del dia.
I només quan fem la convocatòria ens podeu escriure per reservar plaça. Què heu de fer? Atenció, és molt fàcil. Ens heu d'enviar un mail a publicversio@racu.net. publicversio@racu.net. Sabreu si teniu plaça quan rebeu un mail nostre confirmant que la teniu. Si no rebeu cap mail de confirmació, és que no heu aconseguit seient.
I quins datos han de
I
posar?
I és molt important que en aquest mail indiqueu tres coses. El torn al que voleu venir, si de 3 a 5 o de 5 a 7.
Primer torn, segon torn, com el restaurant. Sí,
exacte.
Primer torn i segon torn.
Primer torn.
Torn,
ja serà, ja vinga.
I si vas al primer torn, tots són presses.
Jo soc de més del
segon. I si vas al segon torn, estan cansats ja.
Ja, però pots allargar.
Els del restaurant ja...
Sí,
venga, ara el segon torn.
Pots allargar la copeta, no?
Dius, aquests ara es plastes, venen a jalar ara.
Per tant, primer indiqueu el torn, després poseu els noms i els cognoms de les persones que voleu venir
i
els vostres números de DNI. Mails a publicversio@racu.net. Qui ens escrigui més ràpid tindrà plaça, és així.
Però què hem de fer?
Ara mateix... Atenció.
El primer que escriu, el primer que s'asseu.
Obrim la convocatòria per aquest divendres 15 de setembre. Ja ens podeu escriure a publicversio@rac1.net.
El que han de fer és, en lloc de portar berenar com fèiem fins ara, amb els preus que està tot, que portin oli d'oliva.
Això sí, això sí.
Que portin garrafes d'oli, que jo el preu que està no el puc pagar, eh? Això
sí. Bueno, depèn d'on, no? Perquè es veu que hi ha llocs que és més barat.
Sí, bueno, clar, perquè sí. El que van comprar fa... Bueno, tot
no,
això...
però ho he escoltat a la
ràdio. A Portugal, per exemple,
no, no, que hi ha un centre comercial i entre un i l'altre hi ha 4 euros de diferència.
Què dius?
Sí. És que no sé dir-te on perquè he fet tàquina aquest matí.
Jo vaig estar al Campo i, escolta, la garrafa més barata, 40 euros, la més cara, 57, eh?
Sí, sí, no, uns
preus. 57, eh? 9.500 peles, eh? Una garrafa 5 litres d'oli.
Tornarem a Wins, a cuinar amb Wins.
No puc pagar.
L'aceite del cotxe.
Oli de palma, jo gasto, ara.
Fins divendres. Ara tornem.
Puc pagar.
RAC 1. Tornada de vacances i al supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost.
Fins al 18 de setembre, més de 500 articles amb la segona unitat al 50%. Hi trobaràs llet, conserves, llegums, fruits secs, begudes... Segona unitat amb el 50% de descompte.
Fes la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Torna a la rutina. Un altre dia que surts tard de casa. Arribes corrent a l'andana 9:15 i perds l'express a Hogwarts. Si ja ho saps, que això dels 5 minutets més no funciona. Fes que sigui menys rutina la tornada a la rutina amb l'FNAC i amb fins a un 30% de descompte en ordinadors, smartphones, tablets i accessoris. Et falta FNAC i FNAC.es.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Vols dur el teu cos al següent nivell?
Vine a posar-te en forma, sentir-te saludable i amb energia als centres esportius d'UIN.
Activitats dirigides, entrenaments de força i resistència, equipament d'última generació amb connexió al mòbil i un club júnior per als més petits.
DUIN Club, ara amb el mes de setembre de franc per començar amb la millor actitud.
Troba el teu centre DUIN més proper a duinclub.com. DUIN, benvingut al teu club.
Maurens. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 14 al 25 de setembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te l'ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
Vine a la quinzena Fira Modernista de Canet de Mar, que aquest any tindrà com a temàtica principal la figura de Lluís Domènech i Montaner i la seva vinculació amb Canet de Mar.
Prepara't amb tota la família per tornar a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats. Mercat d'artesania, espectacles, rutes guiades, exposicions, tastos gastronòmics, visites al castell de Santa Florentina i tot en un entorn a l'aire lliure.
T'esperem del 15 al 17 de setembre. Més informació i reserves a turismecanet.cat.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu nou SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensible a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Són les 5 de la tarda, 9 minuts, saludem Joan Torres. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Anem amb el que ha estat el plat fort de la reunió entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol pel que fa a Rodalies.
Sí, concretament Rodalies Lleida, que doblarà abans que acabi l'any el nombre de freqüències. És un dels acords que han pactat avui la Generalitat i el Ministeri de Transports en una reunió a Madrid, on també s'han plantejat millores per resoldre les incidències sobre habitatge. Les diferències entre el govern i la Moncloa continuen enquistades. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Una reunió entre la consellera Esther Capella i la ministra Raquel Sánchez de més de 4 hores, on, per cert, no s'ha debatut el traspàs de Rodalies. Sí que s'ha acordat, però, que hi hagi el doble de trens de l'R12. Això, a la pràctica, són 3 viatges més d'anada i tornada cada dia. Costarà 2 milions d'euros anuals que, segons fons de la conselleria, pagarà la Generalitat. Adif només hi posarà els vagons. En la reunió, el govern espanyol també s'ha compromès a millorar el temps de resposta a les incidències ferroviàries i augmentar la comunicació als afectats. Capella ho veu imprescindible.
Millorar el temps de resposta de les incidències, però també la manera com es comunica. Hem acordat treballar-hi conjuntament per tal de donar una resposta eficaç, eficient, ràpida quan es produeix una incidència.
Sobre habitatge no hi ha acord per decidir quin índex de referència de preus s'ha d'aplicar. La Generalitat aposta pel criteri català, però el Ministeri vol que sigui el mateix per tot l'Estat.
La Unió Europea vol més acords amb els països del nord de l'Àfrica per frenar les onades migratòries. Aposta, per exemple, per segellar més pactes amb estats com Tunísia. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, diu que en els 300 dies que li queden de mandat vol impulsar una iniciativa en aquesta direcció que ajudi a actuar contra les màfies i el tràfic de persones.
Tenim una legislació de fa 20 anys i necessitem actualitzar-la. Necessitem una nova llei i estructura. Hem d'enfortir les normes i donar un rol important a les nostres agències com l'Europol o Frontex. A més, hem de treballar en països tercers per lluitar contra el tràfic il·legal de persones. Global plague of
human trafficking. Von der Leyen ho ha dit en el seu últim discurs de l'Estat de la Unió Europea com a presidenta de la Comissió. Quan ara queden 9 mesos per les eleccions europees, que es faran el juny del 2024, no ha volgut aclarir si es presentarà a la reelecció. Ha mort un home de 35 anys després de caure d'una atracció a Castellar del Vallès. Va passar ahir a la tarda quan la fira d'atraccions, l'Espai Aventura't, a la plaça de la Fàbrica Nova, estava tancada. La víctima hi va accedir desobeint les recomanacions dels vigilants de seguretat. Va enfilar-se a una de les atraccions d'una altura considerable i en caure es va fer traumatismes múltiples. El van ingressar en estat crític a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on finalment va morir. Per altra banda, ha quedat ferit crític un home a qui van apallissar ahir a la tarda també al barri del Poblenou de Barcelona. Va passar a la porta del pàrquing de casa de la víctima després que aquesta resistís a donar el telèfon mòbil a l'assaltant, tal com aquest li reclamava. La víctima, de 58 anys, es troba en estat crític a l'UCI. Els Mossos ja ho investiguen. L'agressor seria un home que es va apropar a la zona amb bicicleta. I la policia ha detingut els dos titulars d'una hípica del Vendrell, al Baix Penedès, per explotar un treballador i obligar-lo a viure en condicions pèssimes dins del magatzem d'una quadra. Els responsables de l'hípica s'aprofitaven de la vulnerabilitat de la víctima, d'origen peruà, que es trobava en situació irregular a l'estat. El feien viure a la mateixa sala on guardaven els fems i no disposava d'aigua potable ni del material adequat per les feines de l'hípica. I ara els esports amb Pau Bonastre.
A punt d'acabar la 17a etapa de la Vuelta a Espanya, faltant menys de 300 metres en aquest ascens a l'Angliru, Vingegaard i Roglic encapçalen la cursa amb uns 18 segons de marge sobre el líder de la General, Kjus. Per altra banda, en marxa una nova reunió entre sindicats i la Lliga F per la negociació del conveni col·lectiu. Sobre la taula, les diferents posicions sobre el salari mínim de les futbolistes. Fins ara no s'ha arribat a cap acord, malgrat les converses maratonianes d'ahir, i de fet hi ha una nova jornada de vaga prevista per aquest cap de setmana. Per cert, aquest vespre el Barça femení rebrà la medalla d'honor del Parlament en la categoria d'or. Per altra banda, avui també en clau blaugrana ha estat presentat Deco com a màxim responsable esportiu de l'estructura masculina. Per altra banda, en aquest cas a la segona divisió masculina, l'Espanyol ha presentat aquest migdia el seu últim fitxatge, Álvaro Aguado. El migcampista, fins ara jugador lliure, ha volgut defugir l'etiqueta de substitut de Darder i ha destacat la insistència del director esportiu Fran Garagarza per fitxar-lo. Aguado vestirà el dorsal 18. A la Copa Davis, Bernabé Zapata ha perdut el primer duel entre Espanya i la República Txeca a la fase de grups de la Copa Davis, i ara sí tenim final de la 17a etapa de la Vuelta. ha guanyat Primo Roglic l'etapa en què s'ha imposat sobre Vingegaard en aquest final en l'ascens a l'Angliru.
I pel que fa al temps, les properes hores continuaran descarregant ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu i en àrees interiors de les comarques de Girona, també a les del nord de Barcelona. Entre el vespre i la mitjanit, la majoria aniran desapareixent. Demà, durant la segona meitat del dia, en tornem a tenir de nou al Pirineu i Prepirineu i en zones de muntanya del prelitoral. Les temperatures seran molt semblants a les d'avui.
Qui no ha sentit la necessitat de viure i gaudir d'experiències culturals? D'anar al cinema, de devorar novel·les i còmics, de retrobar-nos amb els amics, de cantar, escoltar, mirar, llegir i viure, de sentir l'emoció a flor de pell. És el que molts anomenen ganes de cultura. I per saciar aquesta necessitat de cultura hi ha tota una indústria cultural a la nostra disposició. Museus i arxius, biblioteques i llibreries, sales de cinema i de concerts, teatres, òperes, danses, sarsueles, circs, galeries, festivals... Fins a final d'any, el Cine Sènior porta els majors de 65 anys al cinema. Un dia a la setmana per 2 euros. Consulteu els llocs al web del Ministeri de Cultura i Deporte. La celebració Picasso 1973-2023 presenta Miró Picasso al Museu Picasso i a la Fundació Joan Miró. Del 19 d'octubre al 25 de febrer. I a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, Picasso a la Retina. Retrats d'artistes catalans. Del 21 d'octubre al 18 de febrer. I commemorem la mort de Gloria Fuertes i el centenari del naixement de Jorge Semprún llegint les seves obres. A les llibreries i a les biblioteques. Gaudeix de la cultura. Gaudeix del renaixement cultural. És una iniciativa del Ministeri de Cultura y Deporte.
Un minut passa d'un quart de 6 de la tarda. Canviem radicalment el decorat del programa perquè en els propers minuts ens endinsarem en un món molt desconegut, que és el món de la desaparició de persones. Hi ha gent que desapareix per motius de salut, per exemple, per una desorientació o per motius violents, com pot ser un segrest, però atenció, perquè la gran majoria ho fa de manera voluntària. I atenció a la dada que avui ens ha facilitat el programa l'Oficina d'Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra. A Catalunya desapareixen de mitjana, que es diu aviat, cada dia 10 persones. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda. He hagut de repreguntar aquesta dada, sí, sí, perquè creia que es referien a l'any. I diu, no, al dia, eh? Per fer-nos una idea de la dimensió que suposa la investigació sobre persones desaparegudes, escoltem aquestes dades que ens ofereix la caporal a Laura Villanueva, que és cap de l'Oficina d'Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes.
Estem en una forquilla d'unes 10 persones diàries, és a dir, aquest any... A 2022 van desaparèixer un total de 3.333 persones. Abans de la pandèmia es van reduir, perquè normalment tots els anys anteriors estaven sempre entre 4.000, 4.200, 4.500...
10 al dia i 3.333 a l'any. I una dada més que podem aportar. De tots aquests milers de desapareguts a l'any, un 97% de desapareguts ho són de manera voluntària. Marxen perquè volen. Avui parlarem d'aquesta qüestió, després tornarem a escoltar com s'ho fa aquesta oficina dels Mossos per gestionar tots els dubtes de les famílies, però parlarem de desapareguts a partir de dos casos que ens han impactat i que a més són dos casos, això és molt important, que encara no s'han resolt. El primer ens porta fins a Lourdes i té una particularitat. El desaparegut va trucar a la família just després de desaparèixer. Aquest cas ens l'explicarà la periodista de Caso Abierto de Prensa Ibérica, és la Tamara Morillo. Tamara, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero.
Nos tenemos que situar el pasado 15 de julio en una excursión de la Peña Blaugrana de San Vicenç de Castellet. En ese grupo viajaba José de Arcos, más conocido como Pepe. ¿A dónde se dirigieron, Tamara?
La excursión estaba prevista que fuera una cosa corta, ¿no? Que fuera un fin de semana, estaba repartido con diferentes paradas, ¿no? Dentro del planning. El sábado 15 de julio, simplemente mediodía, es lo que iban a pasar en Lourdes. Llega este grupo de la Peña Blaugrana, ven, visitan el santuario y a la hora de comer se iban a marchar, ¿no? En ese impasse de tiempo entre la visita al santuario y la hora de la comida es cuando desaparece Pepe.
Creo que Pepe estaba con el grupo, pero él comunica que va a hacer un recado, es decir, no es que se lo olviden o se vaya a otro sitio. Él dice, me voy un momento, ¿no?
Eso es, él comunica a su compañero, al que tiene en ese momento al lado, que quiere ir a la farmacia. No indica por qué, pero le dice, oye, voy un momento a la farmacia. Este compañero, además, según me han comentado a mí, le insiste, oye, ¿quieres que vaya contigo para que no vaya solo? No, 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 es un momento. En ese momento es cuando ya no regresa más.
En tu artículo das un detalle que es importante, que es que antes de irse a la farmacia parecía estar bien y lo demuestras con el hecho de que se estaba haciendo fotos con la gente, es decir, que a lo mejor iba a la farmacia, pero comprar algo que no fuera grave, ¿no? Que parecía estar bien.
Eso es, en ningún momento Pepe da una señal de alerta o de estar encontrándose mal. De hecho, pienso y piensa la familia que de haber sido así el grupo no lo hubiera dejado ir solo. En el artículo, como dices, incorporamos un vídeo que es minutos antes. Está haciendo una foto al santuario, incluso tiene varias fotos de grupo. A priori lo que se baraja es que era una compra de nada urgente, algo que necesitara, pero no porque estuviera mal.
Y aquí una situación que me impactó cuando leí tu crónica y además también tiene en vilo a toda San Vicenç de Castellet porque es un hombre muy conocido y es que, o sea, él llama, en la mayoría de desapariciones hay alguien que desaparece, pero es que él se va a la farmacia y llama al grupo con el que estaba. ¿Qué les dice? ¿Qué es lo que pasa?
Discúlpame porque te he perdido, compañero.
Sí, te decía que hay una particularidad que es que él llama a ese grupo, ¿no? ¿Qué les dice por teléfono?
Eso es, esto es casi lo más importante y lo que marca la diferencia con respecto a otros casos. Pepe, una vez que empieza a andar, se encuentra perdido, sabe que está perdido y solo ve un bosque. Las primeras llamadas que hace son un par de horas después, sí que es cierto, de haberse separado, sobre las 2 de la tarde, y dice, me he perdido, no sé cómo volver. Los compañeros intentan indicarle la vuelta, pero claro, cuando él describe, veo un puente, veo unas vacas, le dicen, ¿ves gente? ¿Puedes preguntar? ¿Puedes indicarle? No, no hay nadie, si acaso algún ciclista. Tenemos además en cuenta que Pepe, con 74 años, es una persona que no sabe francés, no sabe defenderse. Aún así, él, a raíz de varias llamadas, no es una la que hace con estos compañeros, dice, bueno, no os preocupes, ya intento yo.
¿Qué es esta situación? Entonces, que todos hemos vivido, de me he perdido, y tú le dices a la persona que se ha perdido, dime dónde estás, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué rótulo ves? ¿Qué calle ves? Él, aunque estamos hablando de Lourdes, él no veía nada, o sea, no era ciudad donde estaba.
Eso es, él, según han podido reconstruir, para salir del santuario y para hacernos una idea, parece que hay dos salidas, ¿vale? Una que va, que es como la más típica, que es la que da a todo en la zona comercial. Él coge la de arriba, que dentro de que además es atípica, le sucede algo también de mala suerte, ¿no? Dentro de esa segunda salida, que ya de por sí está menos transitada, si gira hacia la derecha encuentra comercio y si gira hacia la izquierda se mete en bosque. Pepe giró a la izquierda y lo único que encontró era bosque. Sí que hay tráfico de gente, pero mucho menos. Y según avanzas, vas perdiendo cada vez más opciones, ¿no?, de encontrarte con alguien más allá de un ciclista o algún senderista.
Por tanto, tenemos a Pepe en el bosque, tenemos a la gente en Lourdes. ¿Cómo reacciona su grupo? Entiendo que o empiezan a buscarlo o van a buscar a la policía. ¿Cómo se organizan?
Llega un momento que Pepe, en estas llamadas, empieza a dar signos de que no está bien. No solo está perdido, sino que a lo mejor el nervio, los nervios o la situación le están desorientando cada vez más. Pepe no tiene Alzheimer diagnosticado, pero sí que tenían algunas sospechas de que algo no iba bien, ¿no? Su familia ya había iniciado ese protocolo de pruebas, pero todavía realmente no se había activado, no lo habían hecho el primer TAC. Entonces, cuando él llama seguidamente a sus compañeros, en las últimas llamadas dice, no os preocupéis, que ya estoy al lado de casa.
¿Al lado de casa? ¿De su casa en San Vicenç de Castellet?
Eso es, empieza a describir ya el bosque como si fuera San Vicenç. Entonces es cuando los compañeros dicen, esto no pinta bien, no se va a orientar, vamos a la policía.
Y ahí viene otra parte de la historia, que es cómo los recibe la policía francesa y qué medios pone a su disposición.
Según denuncia el grupo, según denuncia la familia y a tenor de la situación que tenemos según todo apunta que es así, la policía francesa se toma esta desaparición al arranque como una pérdida más. Un turista más que ha salido, ha cogido una mala calle y de hecho les dicen, según afirman, ya aparecerá.
Ya aparecerá, eso era 15 de julio y aún no ha aparecido. Entiendo que además es que, en fin, luego vamos a hablar de este tema de la policía y de cómo se organizan, pero tú explicas que les dieron una respuesta cuando la gente les dice, bueno, lo más fácil es geolocalizar el móvil, vamos a buscar a Pepe con el móvil y lo encontramos. ¿Tú cuentas cuál fue la respuesta de la policía?
La respuesta de la policía, según afirman todos los que estaban allí presentes, que no son uno ni dos, es esto no es América.
Esto no es América.
No vamos a geolocalizar ningún teléfono.
Aquí entra en juego, para ir complicando las cosas, un coche azul. ¿Qué importancia le da la familia a eso?
El coche azul lo transmitieron a la policía, y ahora os cuento por qué, y la policía no le dio ninguna importancia, pero la familia sí que tiene ahí cierta, no sé, duda, ¿no?
Inquietud,
cuanto menos.
Sí.
Eso es, inquietud. Al arranque, como la policía no activó ningún operativo de búsqueda, la familia sí que salió a buscar, ¿no? Los hijos, sus parejas, enseguida batieron el bosque donde en principio podía haber estado y hallaron una ropa interior, ¿vale? Es importante el sitio porque al arranque de estas búsquedas, cuando estaban solos, se detiene un coche azul, llega al mismo punto donde luego encontrarían esta prueba, está 30 segundos y se va. No les dice nada, no hablan con nada, parece que está silbando y se va. El coche además lo aparca cerca del de los hijos, habiendo mucho hueco. Fue como una conducta que provocó eso, lo que decías, compañero, inquietud. La cosa se agrava porque en el mismo punto donde aparece este coche, poco después aparece la ropa interior que, según todo apunta, puede ser de Pepe. Unos calzoncillos, misma marca que usaba él y que faltan en su maleta.
Es un caso inquietante, rarísimo, con las llamadas por en medio. Entiendo que el grupo y la familia tienen que regresar, porque están ahí unos días de... Pero luego se organizan, entiendo, pues otras visitas a Lourdes y otras, en fin, otras búsquedas.
Eso es, la familia siempre, al arranque se mantuvo ahí, luego tuvieron que volver, pero están a caballo entre Lourdes y casa y no dejan de batir. De hecho, tras esta batida, tras familiar en la que encuentran los calzoncillos, sí que consiguen que la policía francesa haga la única batida oficial que ha habido, que es 5 días después de desaparecer Pepe, y se halla además un calcetín y un zapato.
Pero ¿cómo se hace una batida 5 días después? Es decir, aquí la urgencia es encontrarlo en el momento que se dan cuenta que pues hay una cuestión de problema cognitivo.
Eso es. Aquí falla el protocolo de arranque que es totalmente diferente, cuanto menos a como ocurre en nuestro país, ¿no? Las 48 horas son cruciales, las 48 horas primeras. Aquí no se tiene en cuenta, primero, que este señor, Pepe, está indicando que no sabe volver, que quiere volver, que está desorientado, indica que se le ve apagar el teléfono. La policía es conocedora de eso porque lo dice el grupo, contestan la famosa frase del móvil y el grupo además, que esto también es bastante peligroso y bastante un error colosal, le dice que se muestra desorientado, que está diciendo ya descripciones pues como lo que hablábamos, ¿no? De que creía que ya estaba en casa. Esta desaparición en España, por lo menos, es una desaparición de altísimo riesgo. Es una persona vulnerable que está mostrando, además, que está desorientada y tiene el mismo riesgo que un menor o que una persona diagnosticada con Alzheimer, porque no se descarta que Pepe tuviera algún trastorno conductivo.
Hem de dir, perquè tothom ho sàpiga, que abans de contactar amb la Tamara hem volgut parlar amb l'entorn familiar del José Arcos, del Pepe, que ens han dit que no es trobaven en condicions de poder explicar aquesta història i per tant hem delegat a la figura de la Tamara a explicar
que comença,
aquest tema.
Sí, que comença a Lourdes i que
sí,
a partir d'aquí...
I que continua. Continua. Jo no sé si Tamara sabes si hay más búsquedas, si la família sigue yendo, van cuando puede, no sé si tienes más contacto o más información.
Sí, la búsqueda familiar no descansa, están de hecho este último fin de semana han estado allí. La policial me temo que funciona por respuestas, ¿no? Va a responder a estímulos, a hechos. Ellos no van a salir, ya lo dijeron, está todo hecho, no podemos hacer más. En cambio, si llega una pista o algo, sí que les van a acompañar. En este momento la familia no descansa y la policía está esperando que les lleven algo para batir, pero desde luego el peso lo tiene la familia ahora mismo.
Tamara, muchísimas gracias, un placer y felicidades por la historia.
Gracias a vosotros.
Hasta otra.
Muchas gracias a
gracias.
Vosotros.
Doncs aquest és un cas que té la diferència de les trucades de telèfon, que m'imagino que l'angoixa pel grup i per la pròpia persona desapareguda, que no sap on és, devia ser molt gran. La família juga una part molt important en aquests casos de desaparició. Avui hem pogut parlar amb l'oficina de persones desaparegudes dels Mossos. Ara us explicarem una altra història, també increïble, relacionada amb desaparicions, però hem volgut saber quina feina fan. No? Aquesta oficina es va crear l'any 2014 i ofereix un servei d'acompanyament i d'informació. Si tu com a familiar estàs molt angoixat i vols saber moment a moment, minut a minut, com va la teva búsqueda, pots contactar amb aquesta oficina. N'hem parlat amb la caporal Laura Villanueva, que és cap de l'oficina d'atenció a les famílies de persones desaparegudes. Per sort, el tant percent de gent que desapareix però s'acaba trobant és alt. Troben, de fet, un 98% de les persones desaparegudes.
Home,
98%. Aquest 2%, això sí, són casos de desaparicions. Ara explicarem un d'aquest estil de persona que surt per la porta i no torna a aparèixer més.
No és l'únic que conec, perquè en conec un altre que també la persona va sortir per la porta, es va desorientar perquè tenia problema, començava a tenir problemes cognitius i mai més ha aparegut. Vull dir que no és un primer cas ni un segon cas.
La Laura m'ha explicat que efectivament el tant percent més alt és de gent que desapareix voluntàriament. La majoria de casos són de desaparicions voluntàries?
Sí. La majoria dels casos són sí, pràcticament un 97% serien voluntàries.
Ja sé que la pregunta és molt difícil, però per què desapareix la gent?
Hi ha diferents motius, vull dir, són motius... De fet, la gent té dret a desaparèixer. I a partir d'aquí, doncs, són diferents motius que fan que no hi ha una causa. O sigui, tenim moltes causes, però no s'hauria de fer un estudi molt sociològic perquè realment les causes són vàries i, a més, moltes són molt personals.
La gent té dret a desaparèixer. És una frase que hem de retenir perquè... És evident que com a persones que són familiars o amics o coneguts d'algú que ha desaparegut, tenim l'interès i les ganes de trobar-lo. Però és que hem de tenir present que hi ha gent que vol desaparèixer. Hi ha una eina que no sé si haureu vist últimament, sembla que funciona, sembla que són les desaparicions que s'expliquen a través de Twitter.
Exacte.
Si us plau, retuit, sí. Ha desaparegut aquesta persona, fet a nivell individual, no
sí,
a nivell
sí,
dels
sí.
Mossos, sinó de dir, escolta, si el coneixeu, l'heu vist, el que sigui. Des dels Mossos no els hi sembla una eina bona d'entrada, perquè pot crear moltes confusions.
Està clar que el que no podem és vulnerar un dret, que és el dret a la intimitat de la persona desapareguda, i també a la llei de protecció de dades. És per això que és molt important que la ciutadania sàpiga que no sempre es pot realitzar una difusió de la desaparició de forma privada. Per què? Perquè si la persona desitja desaparèixer, podrien estar amb un dret a la intimitat. Aleshores, vulnerar un dret a la intimitat de que aquesta persona vol desaparèixer.
Clar, desapareixes tu, i jo dic, bueno, jo estic molt preocupat pel Toni, i poso la foto i tal, doncs estic vulnerant el teu dret a la intimitat, el teu dret a desaparèixer, el teu dret a dir, jo me'n vaig i ja us espavilareu. I aquí hi ha una qüestió molt important que és, que li he formulat a la caporala, que és... Quin tracte teniu amb les persones que volen desaparèixer quan els trobeu? És a dir, aquesta persona, què els hi diu a la família? No els hi digueu res? Quin tracte, quina relació tenen amb la gent que desapareix voluntàriament?
Ens hem trobat que hi ha persones que, efectivament, han volgut desaparèixer. Quan tu les localitzes i li expliques el motiu pel qual has contactat amb elles, normalment els hi preguntes, vol vostè informar a la família que la seva desaparició ha estat voluntària, que no... I no vol dir alguna cosa, no? I hi ha persones que diuen sí, podeu dir que m'ho localitzat que estive, però no vull dir res més, i aquí diu que no volen dir res.
Però llavors en aquest cas, o sigui, en aquest segon cas, disculpa, que hi ha un patiment de la família que l'està buscant, com acaba la gestió policial?
Normalment la gestió policial acaba que li expliquen que no volen, que la persona no vol informar.
La persona no vol informar. Tu pots estar buscant algú i aquesta persona et diu, mira...
No informis.
No informis. Per què has marxat? No ho sabran. Fins que no entrin en contacte, els Mossos no han de donar cap explicació.
Però aleshores la policia sí que diu a la família, la persona a la que busqueu no vol informar. O sigui, diuen aquesta frase, per tant saben que està viva.
La policia pot dir que el cas s'ha arxivat i que ja no el continuaran buscant, perquè la persona que han trobat pot dir que no vol ni que donin aquesta informació.
Ostres...
És que tu, és el que dèiem, tu tens dret a desaparèixer.
Ja, però la família, clar, o sigui, clar, però, es pensa, però... pensa que li ha passat alguna cosa,
sí,
dolenta,
clar, clar.
O que ha mort... O,
però
o sigui...
si marxes deu ser per alguna cosa, m'imagino. Potser no vols tenir més contacte amb aquella gent, saps? És que cada cas és un món, com ens han explicat des dels Mossos. Estem en el cas que una, la família o les famílies prefereixen localitzar la persona, encara que sigui sense vida, abans de la incertesa de no saber on és?
Sí, correcte, és així. És una bona notícia dins d'una mala notícia. Però sí, és millor perquè tu ja saps, tu ja pots fer, tu pots tancar el cercle, tu ja pots fer un dol.
Prefereixen que els digui que l'han trobat sense vida abans que
és
aquesta que búsqueda
no
continuï
això,
anys i anys.
No pots, no saps, o sigui, aquesta incertesa, tu saps el patiment que genera? Que no saps si està viu, si està mort, si no ho
saps. I a més m'han explicat que cada família ho porta de manera diferent. Hi ha famílies que estan tot el dia enganxades al telèfon per saber si hi ha alguna comunicació, hi ha famílies que intenten fer una vida normal, i n'hi ha d'altres, que els Mossos també donen aquesta possibilitat, que volen fer búsqueda activa d'aquesta persona. Per tant, quan els Mossos van a fer recerques, també inclouen familiars que els volen ajudar. Això està molt relacionat amb el cas que ara mateix us explicarem.
Ara explicarem un segon cas de desaparició, però ho farem d'aquí un minut i mig.
Versió RAC 1. Polls a l'escola? Filbit. La teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Sim, la marca amb la gamma d'escúters més àmplia del mercat i la millor relació qualitat-preu t'ofereix aquesta superpromoció. Emporta't el teu escúter Sim de 125, 300, 400 o 500 centímetres cúbics amb tot inclòs. Matrícula gratis, assegurança gratis i 5 anys de garantia sense cap cost afegit. Només fins al 30 de setembre. Sim.com.es. Xarxa de concessionaris oficials Sim de Catalunya.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú. El divendres 15 de setembre a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela. Del 14 al 17 de setembre, la prova més antiga del món arrenca a casa nostra fusionant velocitats de vertigen i la tecnologia més avançada. El món a RAC1 també se submergeix en una de les competicions esportives més importants del planeta, la Copa Amèrica de Vela. El divendres 15, a les 9 del matí, des del Reis Village del Port de Vilanova i la Geltrú, amb Jordi Basté. Us hi esperem.
El primer que arriba, el primer que seu.
A la Copa Amèrica de Vela, tots som un. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Obrim, Marc Serra, el segon cas.
Sí, estàvem debatent a micròfon tancat el que havíem explicat fins ara. Hem de deixar clar que el primer cas no s'ha trobat la persona que s'està buscant, ni morta ni viva. És un cas que continua obert, això sí, en mans de la policia francesa i les seves ganes de fer més o menys batudes. Anem pel segon. Ens porta cap a Sort. En Josep Català, veí de Sort de 59 anys, va desaparèixer el passat 25 d'octubre. Si el primer cas parlàvem del juliol, en aquest cas estem parlant de l'octubre de l'any passat. Treballava a Fusta Espaller, de Ribera de Cardós, i també se'l coneix fora del Pirineu català, perquè és un home que era un comercial i anava molt amunt i avall transportant fusta. Aquest cas ens explicarà el seu cunyat, que és el Rogeli Solanes. Rogeli, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Sabem que són moments complicats, però a veure si entre tots també podem fer una mica de difusió. En aquest cas, el Josep va sortir de casa un 25 d'octubre a les 9 del matí, i si no tinc mal entès, ja no heu sabut res més.
Exacte, així va ser.
Què creieu que, bueno, què va, creieu que va fer aquell dia? Què va passar?
Bueno, aquell dia tenia d'anar sobre les
10:30 del matí tinguin d'anar al metge a buscar l'alta perquè havia estat de baixa per malaltia. I no res, el dia es va aixecar normal com sempre, va parlar amb la seva filla per telèfon i res, una cosa normal i corrent com, com cada dia, vaja.
A més, entenc, amb això que m'explicaves, que era un dia positiu per la seva família, és a dir, que, i per ell mateix perquè anava a buscar l'alta, és a dir, que això li suposava que, anava, que tornava a la feina, per tant, hauria d'haver sigut un dia, en teoria, positiu.
Sí, exacte. Exacte. És que era un dia, bueno, normal, normal, un dia normal, que surt de casa com, com sempre, i, bueno, l'únic que va sortir més, més aviat de lo normal, i, bueno, i a partir de llavors pues, ja, ja s'ha produït la pista.
Heu arribat a establir cap on anava, com a mínim? Si era una zona complicada, que hagués pogut tenir algun accident?
Bueno, a veure, ell, per lo que vam poder indagar i això, pues, a través d'una càmera d'un hotel es va veure passar el cotxe. A la rotonda que hi ha la sortida de sort, direcció, direcció a la Vall d'Aran. Allí es va trobar amb un veí que va tenir a fer l'estop perquè ja estava fent la, lo que és la rotonda, i va veure com colava cap a la banda de la Vall d'Àssua. Direcció Llestull, bueno, una zona molt coneguda per ell, i, bueno, i a partir d'allí és que s'ha perdut la pista. Dins de tot el que es va fer i de la triangulació del telèfon mòbil i això, ens donava sempre que havia estat per aquella zona.
Comentàvem en el primer cas que la família no estava gens contenta de l'actuació policial, sobretot a França. En el cas vostre, Rogeli, és a dir, els Mossos han estat al vostre costat, us han donat suport, hi ha hagut batudes, com ho heu fet?
Bueno, això va ser a partir de la denúncia que van formular per la desaparició, que va ser sobre les 3 de la tarda del mateix dia. Ja automàticament, pues, tant bombers com Mossos, baixen grup. Tot el que és les cossos de seguretat, tots es van abocar, veïns, ajuntaments, es van abocar tots pues, a la recerca. Va ser 7 dies intensos i sense trobar res.
Res, ni una pista, ni el cotxe, res. Ni res.
Res. Va marxar amb el seu Mitsubishi, un Mitsubishi llarg, de 5 metres, que és el que dius, hòstia, el trobarem de seguida perquè un cotxe s'ha de trobar. I no hem trobat ni cotxe ni hem trobat camí.
Clar, aquí suposo que el cap deu anar 200 per hora, no? El cap, a l'hora de pensar teories, explicacions, a la família s'ha arribat a alguna conclusió o no?
No, perquè és que ens va agafar de sobte, que dius, hòstia, però... Què ha fet, no? Què ha pogut passar? A on s'han anat? Clar, aquí s'han mirat càmeres de túnels, càmeres d'hotels, que per on podia passar i això, i és que no s'ha vist per enlloc, és com si se l'hagués plegat la terra, m'entens? Aquí el Pallars es va seguir tot el Pallars, però que mai s'havia fet això. La batuda que es va fer amb 3 helicòpters, amb Guàrdia Civil, Mossos, bombers, veïns, Creu Roja, una batuda així mai s'havia fet aquí dalt. I bueno, és el que et dic, que no. Fent tot el que es va fer durant 7 dies seguits i no trobant ni una pista, és que sembla impossible, no?
La situació actual quina és? Abans parlàvem amb els Mossos de com ho viu la família, no? La família continua una búsqueda activa a estones, no sé, parlo per parlar.
Bueno, són búsquedes esporàdiques, no? Allò que dius, o sigui, pues, avui me'n puc anar cap a aquesta zona i vas a fer una sortida. Hi ha veïns que te ho diuen, no? O sigui, hem marxat uns quants i hem anat a fer aquesta ruta d'aquí que vas seguint, no? No? No és una búsqueda de cada dia, perquè la vida s'ha de continuar i hi ha la feina i tot, però són búsquedes esporàdiques de veïns que van sortint, te ho van dient, vas parlant, quan tu pots escapar de dir, hòstia, me'n vull anar allà a veure si realment allí s'ha buscat bé, doncs hi vas, no? Però és que ja no saps on mirar, ja no saps on buscar.
Clar, o sigui,
ja no saps si està aquí o on està, és que ja no ho saps.
És que estem parlant d'un cas també molt peculiar perquè hi ha zero pistes, és a dir, no s'ha trobat res, Jo no sé si els Mossos, que pel que em consta tampoc és tan habitual trobar-se en una situació així, us han orientat d'alguna possible explicació o ells tampoc s'aventuren a dir què pot
haver-se? No. Ells tampoc estan... Bueno, ells van mirant, van buscant, anem parlant i això, però no, és que no troben cap lligam, no? I és que és el que et dic, a través de grups de caçadors, perquè clar, a l'octubre pues, hi ha caçadors, ja comença la caça i això, grups de caçadors de la banda de Bosca, tota la Vall d'Aran, de tot el voltant, de l'Urgell i això, que es van anar a fer córrer la veu, i dius, hòstia, els caçadors baixen perquè han d'anar a buscar un jabalí que han matat a baix del barranc, no? Pues, però res, és que ningú ha vist res, ni res, és que no ho sé.
Rogeli, gràcies per explicar-nos la història i molts ànims a la família.
Moltes gràcies.
Fins una altra, adéu-siau.
Adéu.
Per tancar aquest tema, no volíem deixar passar l'oportunitat de parlar amb una persona que va posar llum a la foscor, com diríem ara, a les desaparicions durant molts anys. És el periodista presentador del conegut Quién sabe dónde i vicepresident de la Fundació Europea per les persones desaparegudes Quién sabe dónde Global. És el Paco Lobatón. Paco, bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda, muy buenas tardes.
Gràcies per atendre'ns. No sé si, Paco, hi ha molts casos de zero pistes, res, ni un indici.
Bueno, pues sí, más de los que parecen, porque de las denuncias anuales, si hablamos de cifras de todo el Estado español, son más de 20.000, y de ellas, en la actualidad hay más de 5.000, que son casos abiertos, no resueltos. De modo que si están no resueltos, es porque en algunos de ellos, en bastantes de ellos, no ha habido pista alguna, ningún hilo del que tirar.
Vas dir una frase en una entrevista que em va cridar l'atenció i me la vaig apuntar, que vas dir, estem connectats però aïllats.
Sí, yo creo que es la gran paradoja del tiempo que vivimos, ¿no? Aparentemente nada se escapa al gran hermano, ¿no? Al Big Brother, ¿no? De la gran tecnología dominante, pero en realidad las desapariciones responden a dinámicas de comportamiento humano y a problemas de carácter social que encuentran siempre una fisura, ¿no? Y lo que no tiene la sociedad hoy por hoy pues son los mecanismos para, ante esas situaciones, poder atender. Estaba escuchando esta última entrevista tuya, ¿no?
Sí.
Poder atender a la familia, ¿no? Poder compensar o contrarrestar de alguna manera esa incertidumbre que es el sentimiento más corrosivo que puede haber.
A tu et sembla normal que la policia francesa pugui dir als familiars o amics d'un desaparegut esto no es América, no vamos a geolocalizar, i facin una batuda 5 dies després? En quin punt estan les autoritats en aquesta qüestió?
No, eso es una barbaridad. O sea, hay que llamar a las cosas por su nombre. Eso es denunciable 100%, ¿no? Y además incomprensible, ¿no? Porque, quiero decir, se supone que estamos hablando de un país altamente desarrollado, ¿no? Se ve que en este tema están en la prehistoria, ¿no?
Hem començat explicant que a Catalunya l'any passat van desaparèixer una mitjana de 10 persones diàries. Portes 30 anys amb aquesta qüestió. Has arribat a la conclusió de per què marxa la gent?
No hay una conclusión, hay muchas conclusiones posibles, ¿no? Digamos que si tuviéramos que resumirlo en un pensamiento, las desapariciones responden a situaciones en las que los que desaparecen no pueden superarlas, ¿no? Son situaciones que se revelan insuperables, y entonces hay como un camino de salida, una huida hacia adelante, si se quiere. Pero esa situación insuperable tiene naturalezas muy distintas, ¿no? Ahora estamos asistiendo, por ejemplo, a todos los problemas derivados de las enfermedades neurodegenerativas, que son un porcentaje muy alto de desapariciones entre personas mayores, normalmente a partir de los 65 años, pero incluso también en edades inferiores, cuando hay Alzheimer o alguna enfermedad parecida, ¿no? Estamos asistiendo a otro tipo de situaciones relacionadas con la salud mental. Creo que habéis contado hoy también una relacionada con una persona que ingresa en un hospital y sale del hospital sin dirección y no es localizada. Yo estoy ahora en contacto con una familia de Canarias que ha vivido, con dos familias que han vivido esa situación. Entonces, las casuísticas son muy diversas. Lo que podemos decir es que afortunadamente en estos, no 30 años, pero sí en los 10 últimos, ha habido un avance, está habiendo un avance extraordinario, sobre todo desde 2018, en que se pone en marcha un centro especializado en desaparecidos, Centro Nacional de Desaparecidos, del Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad, ¿no? Se está afinando cada vez más en esto que me acabas de preguntar, ¿no? En la casuística. Hace muy poco asistí en la Universidad Autónoma de Madrid a la presentación de la primera tesis doctoral que trata de ahondar precisamente en la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la desaparición? Y se está incluso caminando hacia técnicas, utilizando pues todos estos avances en investigación, técnicas predictivas, de forma que se puedan prevenir ciertas desapariciones.
Jo, hi ha una cosa que em costa molt d'entendre, és un concepte que avui hem posat damunt de la taula, que és el dret a desaparèixer. Jo, Paco, aquesta qüestió...
Este és un dret indiscutible,
sí, però,
nadie lo va discutir.
Però com l'expliques? És a dir, com una persona marxa, se'n va del seu entorn, i li comunica als Mossos, jo no vull que em trobin, sabent el patiment que causa a les persones bueno, que són els seus familiars, no? Com expliques una situació així?
Vamos a ver, la explicación, lo que hay que decir es, ese derecho no se puede discutir, el libre albedrío comporta o implica esa posibilidad, incorpora esa posibilidad. Lo que ocurre es que hay que hacer conciliable ese derecho individual con el derecho de las familias, es decir, de los entornos afectivos de las personas a no sufrir gratuitamente, ¿no? El derecho a saber por qué una persona que estaba en ese entorno de repente no está, ¿no? Entonces, hacer conciliable esos dos derechos es, digamos, la clave en la que tendríamos que trabajar, en la que hay que trabajar. ¿Y cómo se puede trabajar? Por ejemplo, en el desarrollo legislativo que desde la Fundación venimos intentando impulsar desde que existimos hace ya casi 9 años, está contemplado que se cree una base de registro, o sea, un registro más que una base, un registro donde las personas que quieran ejercer este derecho, pues, se anoten y, por tanto, haya una constatación y no haya, primero, que perder el tiempo en recursos policiales o de ningún tipo, y las familias tengan una certidumbre frente a la incertidumbre que supone no saber nada.
És a dir, jo m'apunto en aquest registre, certifico que estic viu, però no vull que em busquin ni que algú m'emprenyi.
Claro. Sí, ¿por qué no?
Escolta'm, en aquests 9-10 anys d'aquesta fundació i en els 30 anys, ara nosaltres aquí hem explicat dos casos dels que encara ja estàvem donant voltes ara de com pot passar. N'hi han alguns que encara allò recordis i que diguis és que no ho entenc. O sigui, casos que encara et ballin pel cap.
Muchos, no, hay muchos, pero incluso algunos de una gran repercusión mediática, ¿no? Seguro que si digo David Guerrero Guevara, o mejor, Niño Pintor de Málaga, pues esto será recordado por mucha gente. No hay una explicación para esa desaparición. Era un chaval de 13 años que se movía en un entorno familiar y en un circuito social muy, muy controlado y muy controlable, ¿no? Entonces, no se ha podido saber, y hace es el año 87, hace 35 años. Entonces, o el niño de Somosierra, ¿no? Juan Pedro Martínez, que desaparece cuando sus padres, que eran camioneros, tienen un accidente, supuestamente huyendo de una persecución determinada, y él va con ellos a la cabina y no aparece su cuerpo, no aparece ningún indicio, ningún resto. Es imposible que hubiera, digamos, estado en el momento del impacto del camión, ¿no? Bueno, pues es otro gran enigma. I així podríem seguir, tota la tarda.
Tenim una oient, la Natàlia Guasc, que ens escriu el següent. La meva cosina va desaparèixer a l'octubre del 2001, farà 22 anys.
Mare meva.
Mai més n'hem sabut res més. En aquest cas està molt clar que no va ser voluntària la desaparició. Quan coneixes la persona, ja saps que això no ho faria mai. Es deia Anna Eva Wask. En el nostre cas, la policia també va tenir una actuació terrible a l'hora de portar la investigació. La incertesa...
Si no recuerdo mal, es de Baleares, ese caso.
I ella diu que la incertesa i la desesperació és inexplicable i que amb els anys es perd l'esperança.
Bueno, es humanamente explicable que se pierda, pero mi constatación, que siempre me produce, bueno, una gran admiración y una gran emoción, es ver la capacidad de resiliencia de la mayoría de las familias que resisten, que a pesar de no tener ningún dato, ninguna forma de poder paliar la incertidumbre, permanecen, digamos que renuevan esa esperanza. Yo les llamé en una intervención en el Senado conquistadores de horizontes, porque se acaba un momento de estos de esperanza y hay otro horizonte que la voluntad construye y siguen adelante, ¿no? Por eso en 2018 que escribí algunas de estas historias, 14 historias que por cierto todas ellas siguen sin resolverse, el título lo tomé de lo que había escuchado la familia: te buscaré mientras viva.
Només vull fer un apunt sobre aquesta qüestió. Evidentment, totalment al costat de la família, però hi ha un detall, Paco, que ens cridava l'atenció, que és aquesta persona no ho faria, no semblava que ho faria, no era de l'estil de persona que semblava que havia de desaparèixer. Aquest discurs pot ser enganyós? És a dir, no pot semblar-ho per desaparèixer?
Ah, claro, claro. Las personas que desaparecen, muchas de ellas tienen una vida absolutamente normal, normalizada, es alguien integrado en su vida cotidiana, pero de repente puede haber un quiebro, ¿no? Y el quiebro solo excepcionalmente está provocado por una acción de terceros. Normalmente pues no existe, porque las desapariciones forzadas son la excepción que confirma la regla contraria. Hay un tema también interesante, un debate que es delicado por otra parte, y es que en los informes estadísticos se habla de desapariciones voluntarias porque no son forzadas, pero en realidad la voluntariedad hay que ponerla entre comillas, ¿no? Porque hay muchas causas que no están evidenciadas. Y el planteamiento que hay que hacer es, si hay una persona desaparecida, búsquesele y cuando se encuentre sabremos qué ha pasado. Mientras tanto, la presunción de voluntariedad solo puede tener efecto negativo para la investigación y para la búsqueda.
Paco, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda.
A vosotros,
per l'interès.
Un saludo.
Gràcies, una abraçada. President, vicepresident de la Fundació Europeu per les Persones Desaparegudes, Quién sabe dónde, global, evidentment, agafant el nom del mític programa de Televisió Espanyola.
I per cert, sobre el cas d'Anna Eva Wask, aquest cas que ens ha recordat una de les nostres oients, per exemple, l'any passat es va publicar una notícia sobre aquest cas i explicava que ella era una professora de l'escola de Santa Mònica a Mallorca, tal i com ens recordava ara el nostre convidat, i que la seva desaparició va provocar una gran mobilització policial i social, que van entrevistar o van interrogar la seva parella, que era un argentí, que es deia Rodrigo. El van detenir fins en 4 ocasions, però sempre va quedar en llibertat perquè el cadàver no va aparèixer. I que el jutge que va portar aquest cas, que és José Castro, que va ser l'instructor d'aquest cas, va reconèixer que van fallar en aquest cas. Diu, no tinc clar en què van fallar, però es va fallar, això és evident, perquè no va poder resoldre on era.
Com també ha dit Paco Labatón, que la policia francesa era impresentable en el primer cas que m'explica.
Exacte. Marc Serra, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
4 minuts i tornem, ens espera Xavi Franquesa.
RAC 1.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensible a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Arriba una nova temporada al Teatre Lliure. Un brugit col·lectiu encapçalat per la nostra ciutat, de Thornton Wilde, dirigida per Ferran Utzet, Fales, de Baró d'Ebel, Macbeth de Shakespeare, dirigit pel talentós Pau Carrió, l'imperatiu categòric de Victoria Spunberg o Ifigènia d'Eurípides, dirigit per Alicia Gorina, entre d'altres.
Viu la temporada 23-24 del Teatre Lliure com mai. Festeja un abonament a teatrelliure.com i gaudeix de les millors entrades.
El Gran Teatre del Liceu inaugura la temporada amb Eugene Onieguin, l'obra mestra de Tchaikovsky, la història d'un amor no correspost, amb direcció d'escena de Christoph Lloyd i direcció musical de Josep Pons. Del 27 de setembre al 9 d'octubre. Comença la temporada amb la força del Liceu.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou